L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. De nou, molt benvinguts a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. És hora de repassar l'actualitat. És hora d'encetar una nova edició de l'informatiu a la sintonia Mute, el d'avui dimecres 9 de desembre, que com és habitual i diàriament l'obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem passant balanç al volum d'ocupació turística d'aquest passat i llarg cap de setmana, el pont de la Constitució i la Puríssima. Els allotjaments al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre han superat les expectatives d'ocupació turística durant aquest passat pont. Alguns hotels, càmpings i cases rurals han arribat fins i tot a penjar el cartell de complet. Unitat Planera demana de participar en l'elaboració dels propers pressupostos municipals al 2016 a Santa Bàrbara. En aquesta formació li agradaria que s'inclogués una partida per aconseguir la gratuïtat dels llibres per als escolars. L'IRTA, l'Institut de Recerca Tecnològica i Agroalimentària, proposa de reintroduir sediments, dics i respostes a la salinitat per frenar l'efecte del canvi climàtic al Delta. Els experts consideren que el Delta ha demostrat capacitat d'adaptació al canvi climàtic, però que això sí, caldrà prendre mesures i inversions per ajudar-lo a no desaparèixer. El bon temps i la gratuïtat de l'entrada han estat enguany factors que han influït en l'èxit de visitants que ha tingut la 55a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, una fira que ahir a la tarda tancava portes. I a Deltebre ja és en marxa una nova edició de la campanya solidària Cap Xiquet Sense Joguina. El recorregut informatiu del dia el tancarem avui novament a Amposta, visitant el Centre d'Art Lopati de les Terres de l'Ebre, on estos dies es pot visitar una exposició a les nits i a les fosques, la nova proposta artística de Luz Broto. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dimecres. Són temes i qüestions d'actualitat que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant d'aquest llarg cap de setmana que acabem de superar coincidint amb la festivitat de la Constitució i la Puríssima, un cap de setmana que ha deixat bones xifres d'ocupació turística al sud del país i tots els allotjaments, de fet, han superat les previsions que en principi tenien. Els hotels de la costa han registrat una xifra molt similar a la de l'any passat, un 75% d'ocupació, amb puntes que s'han apropat fins i tot al 90%. Lo mateix ha passat als càmpings, sobretot a les de l'interior, on els bungalows han fet el ple durant el cap de setmana. A les cases rurals de les Terres de l'Ebre, tot i la temença que els turistes preferissin destinacions de muntanya, s'ha arribat també a ocupacions d'entre el 90 i el 100% gràcies a les reserves d'última hora. A tot arreu, el perfil del visitant ha estat de proximitat, principalment famílies amb nens. Els hotels de la Costa Daurada han complert les expectatives i a l'espera de les dades oficials de l'Observatori de Turisme apunten que s'han situat al voltant del 75% d'ocupació. Així ho explica la portaveu de l'Associació Hotelera Salou Cambrils La Pineda, Teresa Clavé, que ho valorava com una dada positiva, detallant que durant el cap de setmana alguns establiments han superat el 90% de places ocupades, mentre que divendres i dilluns han estat els dies més fluixos d'aquest llarg cap de setmana. Tot plegat, unes xifres molt similars a les de l'any passat, a les quals hi ha contribuït també la celebració d'un Open de balls esportius a Salou, que va portar al municipi no només un gran nombre de ballarins, jutges i aficionats, sinó també la campanya nadalenca de Port Aventura. Els hotelers, però, tot i estar contents, alerten que el mes és molt llarg. Aquests dies només estan oberts una vintena d'establiments amb una oferta total de 7.000 places, les mateixes que hi haurà de cara a Nadal i Cap d'Any. Els càmpings de Tarragona, les millors ocupacions s'han registrat a l'interior amb bungalows que han arribat al 100% algunes de les nits del pont. A la costa, tot i que l'ocupació ha estat bona, no ha estat tan elevada, tal i com assenyalava la portaveu de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, Anna Frixac. Anna Frixac, que comparava les xifres d'ocupació dels allotjaments d'interior amb els de la costa durant aquest passat pont de la Puríssima. L'escoltem.
Millors ocupacions s'han registrat als càmpings d'interior, sobretot en bungalow. En algunes de les nits sí que s'ha arribat al 100%, i en canvi a la costa l'ocupació no ha sigut tan elevada, però sí que ha sigut bona, i en aquest cas era un client que volia gaudir de la platja i de passejar tranquil·lament, ara sí, per la nostra costa.
A més, s'han superat en aquest sector dels càmpings lleugerament les pernoctacions que es van assolir l'any passat, unes 4.000, pel que fa al perfil del client, ha visitat el territori un turista català, principalment de la zona de Lleida i Barcelona, que buscava gaudir del Delta de l'Ebre, de la Via Verda, d'activitats a l'aire lliure o tallers de Nadal, que també han organitzat alguns dels establiments associats. Pel que fa a les cases rurals, la previsió abans del pont era d'un 100% d'ocupació per divendres i dissabte i d'un 50% per diumenge i dilluns. Finalment, però, les previsions s'han superat, sobretot gràcies a les reserves d'última hora, tal com reconeixia Imma Macià, portaveu d'Ebre Rural, que celebrava que durant el cap de setmana han arribat a fer el ple, mentre que diumenge i dilluns l'ocupació ha rondat el 90%. Bones xifres per al sector de les cases rurals a l'Ebre, tal com reconeixia Imma Macià.
S'ha fet en dos tongades, diguéssim, el cap de setmana se va omplir força bé i llavors tenia pues, la Constitució i la Puríssima, que no estava massa alegre. I podríem dir-te pues, que a última hora pues, han fet l'ocupació 90%. El temps ha influït molt i la gent pues, bueno, s'ha animat a baixar per aquí al Delta. Van obrir les pistes pronta i van pensar que este pont no serà gaire bo. Però bueno, al final tot ha estat força alegre.
Al sector de les cases rurals de les Terres de l'Ebre, la principal por era que, tal com explicava Imma Macià, la gent optés per viatjar a destinacions de muntanya, aprofitant l'obertura de les pistes d'esquí. No esperaven un pont gaire bo, que al final ha estat, això sí, animat. El temps també els ha beneficiat, així com les vacances escolars que han omplert els allotjaments de famílies amb nens. Tornant al sector hosteler, Teresa Clavé, la portaveu de l'Associació Hostelera de Salou, Cambrils i La Pineda, destacava que els hotelers estan contents i detallava algunes de les circumstàncies que, a parer d'ella, han afavorit la bona ocupació d'aquest pont. Teresa Clavé.
Hem complert la previsió, i estem contents, els hotelers estan contents, tot i que bueno, m'han remarcat això, que només es tracta d'un pont i que doncs, el mes és molt llarg encara, vull dir, és una festa, o sigui, són unes festes puntuals que sí que la gent surt, que la gent doncs aprofita per tenir uns dies de descans, ha celebrat un Open de Valls Esportius que doncs gràcies a aquesta circumstància molts hotels han pogut allotjar ballarins i jutges a les seves places obertes. Després Port Aventura també ens ha dit que els hotels estaven molt bé d'ocupació perquè doncs, la gent també ha aprofitat per anar al parc.
Per últim, Teresa Clavé avançava que les reserves de cara a cap d'any van lentes, però confia que s'animaran. També diu que és una època en què el turisme francès visita el nostre territori.
Les reserves per cap d'any van una mica lentes, però creiem que es poden reactivar amb els dies que queden. Per cap d'any és una època que ve molt de turisme francès, venen molts grups de francesos, i s'ha notat una miqueta de parada pel tema doncs, desafortunat que va haver-hi no? A França, els atemptats, però els hotelers confien en que els propers dies es torni i la gent s'animi i no hi hagi doncs, por de sortir de casa.
I no només el sector hoteler, també les cases rurals de les Terres de l'Ebre confien ara ja en les properes dates assenyalades en roig al calendari, les festes de Nadal i Reis, unes dates en les que, si bé és més important, és més tradicional la celebració familiar, sempre s'acaben aconseguint també unes xifres de volum de treball respectables.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara a Santa Bàrbara. El grup municipal d'Unitat Planera demana de participar en l'elaboració dels propers pressupostos municipals per a l'exercici del 2016. A Unitat Planera li agradaria que s'inclogués una partida per aconseguir la gratuïtat dels llibres per als escolars del municipi. La formació es congratula també que l'equip de govern de Convergència i Unió hagi restituït una part de la paga extra que els treballadors no van percebre l'any 2012. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Una de les iniciatives que el grup municipal d'Unitat Planera vol tirar endavant a l'Ajuntament de Santa Bàrbara amb el vistiplau de l'equip de govern és la de demanar que els pressupostos municipals que s'estan acabant d'elaborar i que segurament seran aprovats aquest mes de desembre s'inclogui una partida per a que els llibres per als alumnes de l'escola i de l'institut siguin gratuïts. El portaveu de la formació, Marc Marc, fa unes setmanes i en una entrevista a la Plana Ràdio deia que, veient la receptibilitat del nou equip de govern, estaven negociant directament amb l'alcaldia aquesta possibilitat. Marc deia que la proposta és la de que, com a prova pilot, es comenci a finançar els llibres digitals dels alumnes d'ESO per a seguir després amb els de l'escola.
Altres, per exemple, una de les propostes que han fet, que estem negociant ja directament a l'alcalde, és que l'any que ve tindré els llibres, els xiquets de l'escola i de l'institut gratuïts, no? Farem una prova, intentarem, si l'alcalde ho accepta, és a dir, fer una prova sobre els llibres digitals de l'ESO. És a dir, què vol dir això? Evidentment, per als xiquets del poble. Això representa, perquè ens féssim una idea, un 0,5% del pressupost de l'Ajuntament, és a dir, considerem que per a la gent del poble això és assumible, i també descarregaria una mica del pes del començament de curs a moltes famílies que realment han de comprar moltes coses i a més els llibres. No? L'any que ve la idea una mica seria passar-se, si té èxit, passar-se a primària.
El cap d'Unitat Planera també lloava una decisió de l'equip de govern que considera de voluntat política i que permet recuperar una part de la paga extra que els funcionaris i treballadors de l'Ajuntament Planer van deixar de cobrar els Nadals de l'any 2012.
I és una qüestió de tarannà polític i per això ens ha agradat. És, per exemple, una de les coses que es va aprovar l'altre dia va ser que a la gent de l'Ajuntament, que nosaltres sempre ens han queixat, és a dir, sempre hem dit que els sous estan molt baixos, són uns dels que cobren menys de tota la comarca del Montsià, se'ls recuperarà una part de la paga extra del 2012, i això ho fan per voluntat política, no és per una obligació que ho haurien de fer, perquè hi ha altres administracions que obliguen, és a dir, havent-ho de fer no ho fan, i per això ens ha agradat.
El darrer ple ordinari va aprovar restituir part de la paga extra de Nadal anul·lada el 2012 per ordre del Ministeri d'Hisenda. Aquesta mesura, recordem, que va afectar a tots els empleats públics en compliment del pla de mesures d'austeritat aprovat per decret per reduir el dèficit i el deute de totes les administracions públiques.
Gràcies, Josep. Seguim ara a ritme de qüestions mediambientals. En reintroduir els sediments que s'extreuen de l'aigua que va a Tarragona, construir dics de contenció a les badies, millorar la gestió dels cultius d'arròs per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle o aconseguir varietats més resistents a la salinitat són algunes de les propostes exposades en una nova jornada sobre el canvi climàtic i el seu impacte al Delta de l'Ebre, una jornada que se celebrava el passat divendres a Deltebre, organitzada per l'IRTA. La trobada també volia conscienciar les parts afectades, administracions, sectors econòmics i ciutadans, de la importància d'avançar-se als canvis i la necessitat de repartir els costos d'aquesta adaptació. A més, les noves dades sobre l'antiguitat de la formació del Delta animen els experts a creure en la seva resistència al canvi climàtic, sempre i quan els humans no l'acaben abandonant. Com explicava Carles Ibáñez, el director del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA, la jornada, que recordem duia per títol Canvi climàtic al Delta de l'Ebre, gestió de l'aigua i els sediments, servia per aportar una visió integrada de tots els efectes i conseqüències que afectaran el Delta i, en conseqüència, el conjunt del territori. Aquestes sessions de treball posen sobre la taula les eines per avançar-se i adaptar-se a les alteracions, coneixent quin es preveu que sigui el nivell del mar en el futur o el de la salinitat dels arrossars, es poden aplicar amb antelació, Dia Ibáñez, mesures per minimitzar els impactes. Carles Ibáñez.
Bueno, los impactes del canvi climàtic al nostre país, per dir-ho així, més aviat seran tots negatius i, per tant, això implicarà una inversió econòmica si volem reduir aquests impactes. Hi ha països, per exemple, del nord d'Europa o del nord d'Amèrica que a lo millor resulta que farà menys fred i plourà més i això resulta que inclús per a la seva economia pot ser positiu. No? En el nostre cas no és així. Nosaltres ens hem de mentalitzar que estem en una part del planeta que els impactes seran negatius, el nivell del mar pujarà, farà més calor, segurament hi haurà menys pluja, i això lo important és entendre-ho, veure com ens podem adaptar i fer números, i veure quins costos té això, uns costos que ha d'assumir tothom, no? Perquè el Delta de l'Ebre és un espai d'interès natural a nivell internacional i per tant els costos d'aquesta adaptació no els té que pagar només la gent del territori, sinó que els tenen que repartir, no?
En la jornada es va parlar de la construcció de dics a les badies per evitar les inundacions, tot i que com a actuació d'enginyeria bàsica només se'n retardaria els efectes de l'increment del nivell del mar, però no evitaria que el delta es continués enfonsant. Dins del projecte LIFE, Ebro Admiclim, l'IRTA, està iniciant un sistema d'enginyeria ecològica que pretén anar a l'origen del problema, tal com destacava l'investigador Albert Rovira. Amb diferents tècniques, testimonis profunds en sediments, imatges per satèl·lit, reflectors, taules d'elevació superficial i perfils sísmics i elèctrics, els científics estan creant un mapa per identificar les zones més vulnerables i en les quals caldria actuar abans per pal·liar l'enfonsament deltaic i iniciar un projecte d'injecció de sediments. Es faria amb els sediments que s'extreuen de l'aigua de l'Ebre a la planta potabilitzadora del Consorci d'Aigües de Tarragona abans que aquesta s'enviés a Tarragona i que actualment s'utilitzen per restaurar una pedrera a la demarcació de Castelló. És una llàstima que no tornen al Delta, deia Albert Rovira, aquest canvi de gestió que permetria tornar a introduir-los a través de la xarxa de rec suposaria menys costos a la planta del CAT i millores per als arrossaires amb la recuperació de sediments orgànics i inorgànics de gran qualitat. Els investigadors construeixen un model hidrodinàmic UD que després comparen amb les dades reals de camp recollides després de fer proves amb sediments vessats amb cisternes directament a la xarxa de regadiu per comprovar si s'adequa al model amb la realitat. El sistema es podria implantar també al riu Ebre, per exemple, retornant els sediments als embassaments. Un altre aspecte important, a partir, en este cas, de l'estudi de Xavier Benito sobre l'evolució ambiental del delta durant els últims 8.000 anys, és que hi ha indicis de l'adaptació dels deltes als canvis climàtics de manera natural. El que hauria de fer la societat local del delta és aproximar-se a les condicions naturals que hauria de tindre el delta de l'Ebre, que evite la pròpia subsidència i el retorcés de la costa. És complicat perquè el delta està humanitzat i costa quadrar tots els interessos, apuntava l'investigador Xavier Benito. El delta desapareixerà si no es fa res. Si l'home i la dona marxen, òbviament desapareixerà, però això no passarà perquè sortirà car, segurament però hi haurà recursos per fer-hi front, afegia Xavier Benito, que assegurava justament això, que el delta només desapareixerà si l'home l'acaba abandonant. L'escoltem.
El delta desapareixerà si no es fa res. O sigui que si el dia de demà l'home i la dona i l'home marxem tots al delta, o sigui el delta desapareixerà, òbviament, però això no passarà perquè hi ha recursos, sortirà car segurament, però hi ha recursos per fer front. El fet de posar una perspectiva històrica i paleoecològica a la història del delta dona idees o dona pistes que la pròpia dinàmica del delta és capaç d'adaptar-se als canvis climàtics. Hi haurà zones que no, o sigui, òbviament, però el sistema en si, com més natural actua i com més en un estat natural estiga, més capacitat de resiliència, que es diu, que és la capacitat de tornar a un estat previ a la pertorbació, tindrà.
Tots aquests escenaris, alguns més optimistes que d'altres, obliguen els sectors socials, econòmics i polítics a prioritzar les mesures més efectives per poder seguir utilitzant el territori com s'ha fet fins ara i a quantificar la inversió econòmica necessària.
Informatiu Emute.
Anem ara cap a Amposta. El bon temps i la gratuïtat de l'entrada han estat enguany alguns dels elements que han permès d'influir en l'èxit de visitants que ha tingut la 55a edició de la Fira de Mostres d'Amposta. Una fira que ahir al vespre tancava les seues portes. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Voltants de 50.000 persones, aquest ha estat el nombre de visitants que ha tingut aquest any la 55a edició de la Fira de Mostres d'Amposta. Una fira que ahir tancava les seves portes amb un balanç positiu. Així ho deia l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs.
Bé, quan s'acaba un event com la fira, normalment quasi totes les valoracions són positives, però és que en este cas hem tingut, penso jo, un encert primera en els petits canvis que s'han fet. Almenys tots els expositors ens han traslladat que estan molt satisfets. I després, a nivell d'afluència de visitants, ja hem dit que no ens volem centrar en la quantitat de gent, sinó en la qualitat de la fira, i s'ha contrastat de que realment les sensacions són molt bones. Destacaria algun comentari que ha fet alguna gent, i és que tant els expositors com la gent d'Amposta han recuperat la il·lusió per la fira, no? Una mica s'havia perdut, s'havia convertit en algo que últimament no acabava de despegar, i jo crec que la il·lusió per la fira s'ha demostrat, i la prova també la tenim en la quantitat de gent que quan anaves als restaurants d'Amposta a dinar o a sopar durant aquests dies estaven tots plens, tots a rebossar. Si no havies demanat hora no et podies quedar, i això vol dir que hi ha molta gent de la que ha vingut a visitar la fira i a més s'ha quedat a sopar. I això era el que preteníem, perquè el que volem és que la Fira de Mostres sigui no només un lloc de venda directa, que ja està bé, o una Fira de Mostres, sinó que sigui un pol d'atracció per a gent del territori i gent de fora que vingui aquí, que ens visiti, que visiti la fira, però que també visiti la nostra gastronomia, el Delta, i aprofiti este viatge per a fer una mica de tot, no? I això jo crec que és el que s'ha constatat.
La gratuïtat de l'entrada i el bon temps han fet que hi hagi una afluència important de públic en aquesta 55a edició de la Fira d'Amposta, que ha comptat en atractius com en xerrades especialitzades, per exemple, per lluitar contra el cargol poma, també exhibicions de doma a la zona ramadera, així com el concurs nacional de paelles.
Gràcies, Manel. Anem ara del Tebre per destacar que ja és en marxa la campanya Cap Xiquet Sense Joguina, una campanya de la qual avui ens en parla des de Ràdio Delta Lluïsa Bertomeu.
Roja Joventut a Deltebre organitza per 28è any consecutiu la campanya de recollida de joguines per tal que els xiquets i xiquetes del municipi amb menys recursos puguin rebre un regal la nit dels Reis. Les joguines han de ser noves i no bèl·liques. Des de l'Assemblea de Creu Roja Deltebre, Cristian Ribeiro parla de per què participar en aquesta campanya.
A veure, no mos hem de cansar mai de demanar, però tenim un poble que és això de col·laborar, és lo nostre, i ajudar, i sempre que s'ha demanat algo mos sensibilitzem bastant. El dia de Reis és un dia molt especial pels crios, i esta màgia d'aquest dia, poseu-vos a la pell tothom els que siguéssim grans quan érem minuts, que aquell dia no tenim cap paquet per poder obrir, com mos sentiríem? Pues és el que s'intenta en aquesta campanya, que aquesta desil·lusió no passi.
Recordem que els llocs de recollida d'aquesta campanya Cap Xiquet Sense Joguina a Deltebre estan instal·lats a les tres escoles, a l'institut, a les dues botigues de joguets, a l'Ajuntament i a la mateixa seu de Creu Roja.
22enes jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I acabem a ritme de propostes artístiques. Abans de passar a la previsió meteorològica, anem ara a visitar el Centre d'Art Lopati, el Centre d'Art de les Terres de l'Ebre, situat a la capital del Montsià, que ara, a les nits i a les fosques, presenta una nova proposta artística, la de Luz Broto, un nou concepte de l'espai i també de les sensacions, una exposició que es pot visitar a les nits fins al dia 9 de desembre. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
L'Arlo Pati de les Terres de l'Ebre, ubicat a Amposta, ofereix fins al dia 19 d'aquest mes de desembre una singular exposició anomenada Durant l'exposició del centre romandrà obert de l'artista barcelonina Luz Broto. És una nova manera de conèixer aquest espai, això sí, de nit i a les fosques. Una nova conceptualitat de l'art en sensacions i ubicuïtat. Així ho explicava l'artista Luz Broto.
Jo crec que la possibilitat d'utilitzar els espais d'una altra manera pot ser útil tant aquí com a qualsevol altre lloc, no? Esteu com potser fals d'espais per inventar.
Aquesta exposició, que es podrà visitar, com dèiem, de nit i a les fosques, des de les 8 de la tarda i fins a les 12 de la nit, capgira la pròpia dinàmica de l'exposició, que acull un cicle pensat perquè les instal·lacions artístiques s'activen com a aparador d'art i de sensacions.
M'agrada Nadal, fets petons i regals.
Un any més arriba Nadal, però abans arriba una parada obligatòria. Diumenge 13 de desembre arriba la Fira de Santa Llúcia. El comerç aldeà surt al carrer diumenge 13 de desembre i des de les 9 del matí fins les 2 del migdia. Fira de Santa Llúcia. I enguany la fem a l'Avinguda Catalunya, a la zona centre, davant de Cat Moda. Recorda, 13 de desembre, Fira de Santa Llúcia de l'Aldea. Organitza Associació L'Aldea Comercial, amb el suport de la Regidoria de Comerç, Ajuntament de l'Aldea. Comerç de qualitat, comerç de proximitat.
Zona Alternativa. Cada setmana a la teva municipal, un programa per escoltar un altre tipus de música. Indie, pop rock, electro, alternativa, diferent, múltiples denominacions per comprovar que una altra música és possible. Recorda, a la sintonia de la teva municipal, cada dimecres a les 8 de la tarda, Zona Alternativa, amb Domènec Ramal.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ens ha creuat un front avui, ha estat molt poc actiu, però sí que obrirà les portes aire una mica més fresquet, que es notarà sobretot de cara a demà, aquesta pròxima matinada. Aquí el tenim, és aquesta mica de front que ja s'està allunyant, la major part dels núvols ja estan marxant, però sí que n'han quedat alguns en forma de boires baixes, alguns núvols baixos també en punts de la Vall d'Aran, del Pla de Lleida, són aquests que veiem per aquí. Sembla que es desfacin, però en realitat no, la imatge visible que podem consultar, doncs, encara es fan, doncs, presents en tot aquest sector d'aquí del Pla Lleida, també en alguns punts de la Vall d'Aran, a més d'alguns núvols baixos que puntualment afecten la costa central i la costa daurada. Pronòstic d'aquesta tarda, en general, de sol, però amb restes de núvols, boires altes que es poden aixecar en punts del Pla Lleida, restes de núvols a la Vall d'Aran i també en aquests sectors de la costa. De moment, temperatures sense gaires canvis, a l'espera que aquesta pròxima matinada, en tenir un cel més serè, tornaran a baixar. Hi haurà una altra vegada algunes glaçades que es poden produir sobretot a les valls del Pirineu i també al centre de Catalunya aniran baixant més les temperatures i fins i tot es formaran bancs de núvols baixos, boires, que tornaran a afectar molts punts del centre. Restes de núvols també en punts de la costa. Demà a la tarda la major part dels núvols marxaran, potser arribaran alguns núvols prims, amb unes temperatures màximes que també quedaran un palet més frenades, entre els 11 i 15-16 graus. País Valencià, força sol aquesta tarda, alguns núvols prims a l'arxipèlag Balear, alguns núvols baixos puntualment a la costa. Demà augmenten els núvols al País Valencià, fins i tot podria arribar a caure alguna goteta. També els núvols seran més abundants aquí a l'arxipèlag Balear. I aquests pròxims dies, encara divendres i dissabte, ens aniran passant capes de núvols. No es tracta de cap pertorbació important, sinó de bandes de núvols que deixaran el cel una mica variable. Diumenge, dilluns, dimarts, el temps sembla que vol ser una mica més canviant. La setmana que ve ens podria passar un frontet. Fins ara.
Seguint el nostre esquema habitual, com cada dia amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat amb la participació dels serveis informatius de MUTE, temps que un dia més i també avui, dimecres 9 de desembre, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornem. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUTE.